Doncs mira, avui hi ha dos dies internacionals que jo crec que són força interessants que coneguis. Un d'ells és el Dia Internacional de la Infermera, que, escolta, que tant ens n'hem recordat en aquests darrers dos anys i escaig, eh? Però avui també és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques, eh? Dones matemàtiques. Ja sabeu que les matemàtiques ja de per si no tenen massa bona premsa. Doncs, escolta, que són bàsiques en tot, eh? Les matemàtiques. Doncs avui és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. Jo sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Va, que és dijous avui, eh? 12 de maig. Ahir no vam fer programació, va ser festiu a Lleida, a Sant Anastasi. Tal com estaven muntades les festes aquest any, va ser el darrer dia de la Festa Major de Lleida. Per tant, avui és dijous, no dilluns, encara que a vegades, quan tens un dia festiu al mig, bueno, te descoordines, per entendre'ns. Meteorològicament parlant, escolta, re a dia, estem a punt d'arribar als 25 graus a la ciutat de Lleida, lleugerament inferior a la d'ahir. Ahir vam assolir una màxima, doncs, de per sobre dels 30 graus, 31 concretament, per tant, avui jo crec que anirem per allí. Sol, buscarem ara tot seguit aquesta previsió meteorològica, també farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I amb tot això avui, mira, parlarem de música amb la Joana Serrat, que estarà aquest cap de setmana a Lleida. Parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris. I parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier, el nostre nutricionista. Amb tot això ens plantarem a la una, i a partir de la una és dijous, tenim les escapades de COPE amb el David Velasco. Però abans de tot això, el que fem és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més baixes, amb unes màximes de 30 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 28 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i durant aquesta tarda predominarà la component sud. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem a Lleida un nou dia de temps estable amb cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts durant el matí. Al vessant nord del Pirineu, això sí, tindrem intervals de núvols baixos durant la jornada i no es descarten precipitacions febles i disperses a la tarda. Per últim, les màximes demà pujaran amb valors que arribaran als 32 graus a Balaguer, als 31 a Lleida i a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i als 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem amb una crida d'urgència que fan des del Banc de Sang, i és que les reserves a Catalunya estan en límits crítics, ja que només són suficients les reserves que hi ha per cobrir 5 dies. Per tant, hi ha una crida d'urgència per donar sang. Ja sabeu, els punts habituals. Fa dos dies a l'Episcopal van fer la seva anual captació de donants de sang, però vaja, que no n'hi ha prou. Que ja sabeu que, com ens van explicar els seus alumnes, la sang no es pot guardar indefinidament. Té unes dates de caducitat, igual que el plasma i d'altres històries, i que, per tant, la donació ha de ser constant. No val una setmana a l'any molta gent i després durant moltes setmanes poca. Ha de ser constant sempre, justament per això, perquè n'hi hagi sempre disponible. I després també una altra notícia d'abast de territori, perquè ja l'esperàvem, i és que finalment ja s'ha restablert l'aigua als 25 pobles que feia 6 dies que no la bevien per pesticides. Noves anàlisis han revelat que ha tornat a ser apta pel consum humà i per cuinar. El síndic de Greuges ha obert una investigació per conèixer les causes i els possibles efectes d'aquesta contaminació, que no és la primera vegada que passa. Jo recordo l'estiu passat que ja en algun municipi ja vam tenir una història similar. Amb successos, s'han detingut dos homes que han estat enxampats amb cocaïna valorada en 17.000 17.000 euros en un control dels Mossos a Lleida. El conductor, de 23 anys, a sobre no tenia carnet, i l'acompanyant, de 47 i amb antecedents, han ingressat a la presó. Però tot això, com et deia al principi, hem posat punt i final a la Festa Major de Lleida, i la paeria Arnau ha fet un balanç molt positiu d'aquesta Festa Major de Lleida i ha posat de relleu l'alta participació ciutadana.
La paeria fa un balanç positiu de la Festa Major de Sant Anastasi, que ha recuperat la normalitat després de 2 anys d'inhabilitació per la Covid-19. El regidor de Festes i Tradicions de la paeria, Ignasi Amor, s'ha mostrat molt satisfet amb la celebració i destaca que ha estat una celebració sense incidències i amb un alt grau d'implicació del teixit social i cultural de la ciutat. Així mateix, Amor ha destacat l'esforç de recuperació i ampliació dels elements de cultura popular, com per exemple és el cas de l'Àliga de Lleida, el Ball de Valencians i el Toc de Crida.
No marxis, que parlarem dels Jocs Olímpics, però abans t'explico que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha afirmat que és molt probable que enviï instruccions als centres sobre la sentència del 25% si aquesta és la millor manera de protegir-los. Cambray ha concretat que en aquesta fórmula que s'està estudiant, pel que fa a les instruccions, es veurà reflectida la voluntat d'incrementar l'ús del català. Que jo, aviam, el 100%, o sigui, quan calculen els 100%, igual se'ls ha escapat una cosa, el 100% és el màxim, no hi ha més. O sigui, aquella dita de... hem de donar el 110%. No, o sigui, ja del 0 al 100, si parlem d'un percentatge, no? Si sumem aquest 25% de castellà, si vols incrementar l'ús de català, només se m'ocorreix una cosa, que fem l'assignatura d'anglès en català. O sigui, és la manera. O sigui, l'anglès, aquí el fem en català. I serà la manera, si complim aquest 25% en castellà, d'incrementar encara més l'ús del català a l'escola. Si no, no n'hi ha cap altra. La resta d'assignatures ja es fan en català. Per tant, si vols rascar un tant per cent, escolta, l'anglès nosaltres el fem en català. En fi, mira, són sense sentits d'aquests. Patim ara per aquesta història. Ara, que deixin de fer els números romans o que eliminin estudiar la regla de 3 a primària, es veu que això no té cap mena de transcendència. Això, res, tonteries, res. Mira, just avui el dia de les dones matemàtiques. En fi, Arnau Vila, que la Federació Catalana d'Esports d'Hivern ara demana al govern que presenti candidatura única als Jocs si Aragó no rectifica.
Està clar, el que demana és a la Generalitat acceptar el pacte inicial amb el Comitè Olímpic Espanyol pel repartiment de les proves. El seu president, David Samper, ha demanat valentia al govern per prendre la decisió i ha atribuït a qüestions polítiques les desavinences de Catalunya amb l'Aragó.
Demanem al govern de la Generalitat que presenti una candidatura de Catalunya als Jocs Olímpics del 2030 i, paral·lelament, demanem al COE que sigui valent i coherent i que accepti aquesta candidatura.
A més, Samper ha dit que acceptar algunes de les concessions que s'han fet a l'Aragó, com celebrar la prova de freestyle a Cerler, és poc sostenible perquè implicaria doblar instal·lacions i inversions, fent que la candidatura no sigui guanyadora, perquè cal recordar que el projecte competeix amb tres monstres com les propostes de Salt Lake City als Estats Units, Sapporo al Japó i Vancouver a Canadà, que ja va organitzar els Jocs el 2010.
Gràcies, Arnau. I a tot això, doncs, ens seguim esbarallant amb aquestes històries, amb els tants percents de les llengües, o amb que si jocs no. Però mira, si te'n vas avui, i això és la nostra notícia econòmica del dia, a posar benzina, que sàpiguis que és nou rècord històric del preu tant de la benzina com del dièsel. Puja més d'un 2% en una setmana, en els dos casos. 2% per setmana.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La que escoltes és la Joana Serrat, que, mira, tinc bones notícies per tu. Resulta que la podràs veure en viu i en directe aquest proper dissabte, 14 de maig, L'Espai Orfeó estarà mostrant el seu darrer, la seva darrera proposta discogràfica, però vaja, que segur que ens té alguna cosa més preparada. Aquest dissabte, 14 de maig a les 9 del vespre, encara... Doncs, home, no és dins dels actes de la Festa Major, però igual l'allarguem. Diem que estem de Festa Major i ens anem a veure a la Joana Serrat, a l'Espai Orfeó. Joana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, per què no? Dimecres ha estat el dia festiu, però, escolta, és igual, està tan proper que Festa Major. Anem a allargar la Festa Major i la música és un dels grans ingredients d'una Festa Major.
Sí, espero que sí.
Clar que sí.
Espero que sí.
Escolta, vens a Lleida a presentar-nos el teu cinquè treball, Hardcore from the Heart. Explica'm una mica, de què parla aquest àlbum?
El disc és un, bàsicament és un recorregut emocional. Era un moment també de crisi personal i bé, era un moment que estava girant molt fora de casa... Llavors, bé, tota una sèrie d'experiències, no? Intentava trobar una mica l'equilibri entre la vida que tenia a casa i la vida que poder idealitzes, no? Quan ets a la carretera. I llavors és això, és un disc que parla doncs, de totes aquestes contradiccions. Hi ha desitjos, hi ha fantasia, hi ha moment de melancolia, hi ha tristesa, i bàsicament és això, és un recorregut emocional, però és una fotografia molt concreta de dos anys de la meva vida doncs que em van marcar molt.
Clar, però creus que fa mal realment allò d'imaginar-se, tenir imaginació, imaginar-se doncs, una situació que després rarament es tradueix a la realitat? Però escolta, mentre te la imagines bé, no?
Sí, exacte. Jo penso que està molt bé tenir il·lusions i crec que la fantasia és essencial a la vida. El tema, com sempre, és no quedar-nos atrapats en la no realitat, no? Penso que sense una mica de fantasia o sense aquestes il·lusions, moltes vegades doncs, seria difícil portar el dia a dia, no? I això forma part i és com bastant inherent, penso, a l'ésser humà, no? Forma part. Aquí també hi ha tota... Doncs tota la creativitat, tot el pensament, no? És fonamental. La qüestió sempre arriba en com gestionem, no? Com de quina manera, si tot aquest món paral·lel ens atrapa i realment ens extreu i ens fa realment estar totalment fora de la realitat i que llavors aquí aquest poder una mica seria el problema, no? Perquè el xoc, quan tornes i quan aterres, és una clatellada important.
Sí, sí, totalment. Joana Serrat, escolta, ets una cantant, productora, músic de Vic.
Sí, de Vic.
De Vic.
Sí. O sigui, vaig néixer a la Plana.
T'estem trucant a Vic.
Sí, bueno, ja no visc a Vic, però visc pels voltants, bueno, però sí.
La zona de Vic.
Exacte.
El treball discogràfic, l'àlbum de què parlàvem, l'has tret l'any 2021, l'any passat. Ara, darrerament, estem escoltant un darrer single, I Still Believe in You, que no està inclòs dins d'aquest àlbum, però que segueix la petjada del treball discogràfic. Suposo que estàs treballant amb coses noves, també.
Doncs mira, just acabo de tornar de Texas, on vaig marxar a mitjans d'abril perquè he anat a gravar ja el que serà pensant ja en el proper disc. I vaig estar 15 dies fins de meitat a finals d'abril i després directament vaig volar cap a Londres perquè acabo de tornar. He estat fent una gira també de 15 dies pel Regne Unit i per Irlanda i vull dir que sí, que he estat treballant amb cançons noves, pensant ja en el disc, perquè bé, aquesta indústria has d'estar cada vegada demanant més temps d'antelació per poder treballar els treballs, bé, i és això, tenia tota una sèrie de cançons i tenia ganes doncs, d'entrar a l'estudi i posar-les i buscar també una sonoritat concreta pel que tinc ganes d'explicar en aquest proper treball.
És una de les que segur que escoltareu aquest dissabte a les 9 del vespre a l'Espai Orfeó, You're With Me Everywhere I Go. Joana, escolta, ara escoltant-te, i tu que veig que has sortit de les fronteres, es tracta bé la música fora de casa?
Sí, per exemple, Anglaterra i Europa, que és on potser ja fa bastants més anys que estic girant, la veritat és que, clar, dic, abans de la pandèmia hi ha tota una cultura de la gent d'assistir sempre en els concerts, no? de donar molt suport als artistes. És una cosa que està molt arrelada a la societat, clar, òbviament.
Clar, no, t'ho dic perquè sempre que he conegut artistes que acaben girant fora d'Espanya, doncs sempre et diuen això, i dius, bueno, a veure, serà un tòpic o no serà un tòpic? Tinc que preguntar-li a la Joana, però realment hi ha països on tenen molta cultura musical i valoren el músic que està sobre l'escenari.
Sí, totalment. Els agrada molt la música en directe, els agrada molt veure els artistes, a més aquest tracte directe que ofereix precisament això, no? Doncs tocar en directe, aquest tracte de tu a tu, no? Més ben dit, sí. sense diguem-ne, barreres en què bàsicament t'obres i t'exposes totalment.
Sí, sí,
el fet de donar el suport després, sempre poder anar a parlar, comprar-te discos, no? Tenen... hi ha llocs que realment tot això està molt arrelat i sembla que encara tots aquests nous vents que estan venint, que sembla que tot això ho estan diluint, no? I que es perdi, doncs, el fet de les ganes de gaudir d'un directe o de tenir un disc, de tenir el treball que ha fet aquell artista, sembla que no els està afectant massa, o diguem que si els hi afecta, els hi arribarà més tard. Esperem que no. Esperem que nosaltres ens contagiem de la seva visió.
I tant que sí. No, m'agrada escoltar-ho i que encara s'estigui valorant, i a veure si aquí ens impregnem una mica de tot plegat. Escolta, què ens has preparat per aquest cap de setmana, per aquest dissabte a Lleida? Com vens?
Doncs vinc amb la banda, amb el Sagret Canyoners, i venim al format això complet, acompanyada de les guitarres elèctriques, dels teclats, bateria baix, jo mateixa, i llavors bàsicament presentem el disc, aquest nou, amb una sonoritat fidel al que l'oient no ha pogut estar escoltant a casa, i llavors també potser toco alguna cançó sola. Sempre m'agrada combinar aquest contrast de la banda, de tota la potència, no?, d'unes dinàmiques, contrastat amb aquesta part més íntima, però bueno, tot és molt eteri, tot continuant amb aquesta aposta entremig dream pop americana i shoegaze i folk gaze i res, i és això. Que espero que la gent s'animi, que ens vingui a veure,
i
que s'ho passi molt bé, i al final és això, és un recorregut emocional també en directe.
Estem parlant amb la Joana Serrat, ens vindrà a presentar Lleida del Hardcore from the Heart, que és el seu cinquè treball discogràfic. Estarà a Lleida, a l'Espai Orfeó, aquest dissabte, dia 14, a les 9 del vespre, posant-ho tot sobre l'escenari i esperant, doncs, que el públic s'animi i que valori. Jo sempre dic el mateix, al final, el tema de la música, com a mínim un cop, a cada artista els has de veure en directe, perquè és quan es viu la música. A part de veure-la, la vius. I és la manera, canvia. Jo... et diré, la veritat, he anat a molts concerts i al final t'he de dir que no recordo un concert que no m'hagi agradat. És curiós. Tu et pots posar música, anava a dir CDs abans, però bueno, és igual, ara amb música de streaming, i normalment no aguantes les cançons senceres. Però en un concert, t'asseguro que jo no he trobat un concert que no m'hagi agradat, perquè és que al final el concert és molt més que tocar música en viu. És que era tot una atmosfera, i això és el que crec que la gent ha d'acabar de fer aquest passet. Escolta, a l'Espai Orfeó, dissabte a les 9, la Joana Serrat.
Moltes gràcies, doncs. Ens veiem dissabte. Que la gent vingui a viure el concert.
Clar que sí. Joana, gràcies. Escolta, que vagi tot molt bé. Una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en venta y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
Oh,
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, que ja ens hem aclarit amb el tema del calendari. És dijous, això vol dir que estarem parlant tot seguit dels nostres animals de companyia. Ja saps que ho fem des d'Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Anadon, que els teniu al carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com, i després aquest telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 266-388. Recorda que és fàcil, 266-388. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Va, en aquestes hores suposo que ja t'has aclarit, que avui és dijous.
Sí, m'ha costat, eh?
No t'ho dic perquè això ens passa a tots, eh? L'haurem viscut tan intensament el dia de festiu ahir, que ho era a Lleida només, a Lleida Ciutat, dia de Sant Anastasi, que automàticament el cap, després d'un dia festiu, fa el reset i diu, no, és dilluns. Doncs no, és dijous. En fi, cosetes que us ha passat ahir festiu, que el telèfon funciona, el telèfon funciona sempre, el 973-266-388 del d'Anadon Veterinaris, ahir que era festa a Lleida, també va funcionar. Cosetes que us heu trobat ahir i avui. Imma Sabater, sobretot.
Ahir, avui i durant el cap de setmana
això
també,
no,
que ja estàvem a festes, ens hem trobat moltes gastroenteritis.
Però gastroenteritis que eren evitables.
Sí.
Totalment.
Sí, bueno, potser tres d'elles no.
Bueno, vale, però
perquè li tocava i perquè
la majoria eren evitables.
Li va agafar amb el cos una mica feble, però les demés
eren clarament sí, evitables. I per què eren evitables? Doncs per una cosa que ja t'hem explicat i que tornarem a explicar un munt de vegades. I és que els animals han de menjar el seu menjar i les persones el nostre.
Sí. Després vull aclarir coses. Vale, jo entenc, ho entenc de veritat, que estàs a casa, estàs dinant i tens aquells ullets que et miren. Normalment parlo amb aquest gas de gossos. Algun gat també, però el gat és si fem tonina o alguna carn. És puntual perquè és carnívor 100% i vol carn. Jo parlo més que res, són gossos el que ens hem trobat, eh? A més, el gat arriba un moment que ja no menja més i el gos no. El gos menja i menja.
Sí, no te fies.
Normalment, eh? No vull generalitzar, però la majoria sí que menja i menja i menja. Llavors, vull dir dues coses. Una, que ho entenc, i que li podem donar coses que no tinguin doncs molta sal, que no tinguin molt picant, que no tinguin moltes espècies. Un pit de pollastre, vale, li podem donar amb una mica d'oli d'oliva, val, però penseu que si li doneu el pit de pollastre, no li podeu donar la seva quantitat de pinso com normalment.
Clar, clar, això és l'altra història.
O si li donem el que sigui. Jo sé que el meu animal, i sapiguem que no li sente malament, li dono, vinga, vull un bistec, que és dia festiu i tinc carta meva. Val, però després no li podeu donar pinso o la llauna que li doneu normalment, a més de lo que ja li heu donat.
Clar.
Això parlant de lo que sí li podem donar. Ara, no tinc que dir que pastissos.
Sí que ho has de dir, sí.
Fuet. I fuet, vale, venga. Però parlo de donar-li fuet, un per mi, un per ell. No. No. Madalena d'esmorzar, una per mi, una per ell. No.
No.
Tampoc.
A veure, ens ho prenem a broma, però que sapigueu que una cosa és una gastroenteritis i l'altra, que hi ha certs aliments que, a més, són tòxics pels animals.
Bueno, sí, sí, per suposat. El xocolata, per exemple. La ceba, per exemple.
I el sucre tampoc els hi deu d'anar massa bé.
El sucre no és tòxic, però no els va bé. Les pot causar cagarrines, bueno, diarrees, sí.
No, que m'ha fet gràcia això de vaig tallant fuet, un per mi, un per tu, un per mi.
Sí,
per
això m'ho trobo moltes vegades. Oh, ara estic tallant i em mire, pobret. Claro. Necessitem dos fuets, un per casa i un per ell, clar.
Són especials. És veritat, els gossos que sense passar gana, perquè a casa no en passen, normalment, no, et posen aquesta cara de... Però et posen aquesta cara de... Ui, sisplau, no, que m'estic morint de gana. Dóna-me'n una mica d'això que estiguis tallant, que no sé ni el que és.
No, però olore molt bé.
Sí, bueno, correcte, clar.
Clar, no sé què és, però olore superbé, millor que jo que em fiques a mi dur. el plat, clar. Després he de dir una cosa, també. Ara, parlant seriosament, hi ha una dieta que s'ha ficat molt de moda, que es diu BARF.
Un moment, dieta de què? ¿De persones o de...?
No. Jo sempre parlo de gossos.
Però, a veure, un moment. Ara m'estàs dient que hi ha dietes per gossos?
Sí, clar, evidentment. I quan tenim... Tot el pinso és una dieta diferent. El d'esterilitzat, no,
a veure,
el petit...
Que els pinsos estiguin preparats, ho entenc, però que hi hagi dietes per gossos...
Aquesta mateixa dieta ara s'ha ficat molt de moda amb menjar. En comptes de vindre preparat amb pinso,
ja.
Amb menjar... Hi ha nutricionistes veterinaris que t'ho fan. Ara, a veure com explico això perquè s'entengui bé. Igual que una dieta, com estic dient, d'un pinso esterilitzat, està pensat per gats o gossos esterilitzats i té els nutrients que necessita el gat o el gos esterilitzat, la dieta BART, encara que sigui natural i sigui menjar, penseu que no és que jo li dono menjar de casa i ja és BART.
Clar.
No, perquè aquí ve gent i diu, li estic donant dieta BART perquè té malament el ronyó, ¿vale? Perfecte. I qui te l'està fent? Ah, no, li dono de casa. No funciona així, perquè la dieta BART que fa un nutricionista especialitzat, un veterinari, li treu sang a aquell animal, analitza la sang, sap quina mena d'aliments li té que donar i en quines quantitats del mal que pugui tindre o simplement perquè estigui sa. Però està molt pensat i no és a casa.
Està fet a mida i supervisat, que és la diferència.
Clar, té una insuficiència renal, té una insuficiència cardíaca, vale, perfecte, i li vull donar natural, jo no vull donar-li pinso, vale, perfecte, però tu has de portar el teu animal amb un nutricionista veterinari. Primer li faran proves per veure com té aquest ronyó, com té aquest cor, el que sigui, o simplement perquè no li vols donar pinso i vols, vale, però analitzaran tots els nutrients que necessita aquell animal en concret.
Yeah.
O perquè té al·lèrgies, hi ha molts que tenen al·lèrgies, bueno, doncs li faran analítiques a veure a quin component té al·lèrgies, si al pols, si als àcars, o és del menjar. No és tan fàcil,
perquè
m'arriba gent... Què li dones? Ah, doncs li dono arròs, li dono tal, li dono tot... Vale? Li dono dieta BART, vale? Dis-me quin veterinari te l'ha ficat, que tenim que parlar amb ell. Ah, no, que jo he vist que si li dones natural es diu dieta... No funciona així,
no
és així de fàcil.
No. Totalment. És igual que, bueno, igual que les persones, però és que a més, en aquest cas ha gravat perquè si hi ha alguna complicació mèdica, doncs no fem de veterinaris, que, escolta, que s'ha d'estudiar uns quants anys.
I encara que no la tingui, hi ha gent que simplement és més partidària de donar-li menjar casolà, diguéssim, vale, perfecte, però controlat.
Clar.
I estan molt controlades totes les quantitats que se li ha de donar de carbohidrats, de greix, de tot el que necessita aquell animal en concret, si és un gat o si és un gos. Però tot estudiat, perquè tu no saps quina quantitat de nutrients has de ficar. Quants carbohidrats li fico?
No, proteïnes? Totalment d'acord.
Clar.
Justament
i
per
que fa molt exercici, que no fa... Tot això s'ha d'analitzar.
Molt bé, doncs hem parlat avui del tema de l'alimentació. Per cert, l'altre dia vaig veure una foto teva aquí a la feina amb un gat a sobre.
Que estrany, jo amb un gat!
Amb un gat a sobre de l'esquena. Mira, el gat aquest no li té por. Per tant, que els animals a l'Aima se l'estimen molt, també, i l'Aima, els animals ja no diguem.
Molt.
Anar amb veterinaris, estan al carrer Segrià número 11. Si aneu, escolta, i voleu conèixer l'Aima, cap problema. Escolta, que l'he escoltat a la ràdio, que la vull conèixer. Poseu-li cara. Estan al carrer Segrià número 11, i si no, doncs el telèfon ja ho sabeu, 973-266-388. Imma Sabater, bon cap de setmana.
Gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens plantarem a la una de la tarda, és dijous, i això ja saps que vol dir que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a internet, disantanutricion.es, a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, i també busca'ls a les xarxes socials, tant a Disanta Nutrició com al Cristian Didier, que són força actius. Sé que t'ho dic cada setmana, però és que és veritat, d'una setmana a l'altra trobaràs nous vídeos, nous tips, nous tutorials, noves noves, nous apunts, noves historietes que segur que t'ajuden al teu dia a dia a millorar aquest tema de la nutrició, que ja sabeu que la nutrició i la salut va lligadíssim. I si no ho saps, és que ens has d'escoltar més els dijous. Cristian, què tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo
bueno,
vas?
Ha pasado ya la fiesta mayor. Seguro que alguno que otro hemos hecho, ya ves que lo digo en primera persona, algún exceso, porque bueno, cuando hay una fiesta, pues te pasas, que ya lo hemos hablado mil veces, que no debes hacerlo, pero bueno, te pasas y después mentalmente compensas, bueno, mira, el hoy no comeré nada y ya está, ¿no? Que después acabas comiendo porque el cuerpo no se deja, pero bueno. En fin, oye, vamos a hablar hoy de un tema que tiene relación con este, pero para que veáis que como no todo el mundo es igual, ni todo el mundo tiene la misma problemática, a veces nos pensamos que todo se acaba en nuestros problemas y no. Y es que hay gente... Esto creo que lo hablamos hace un par de temporadas, ¿eh? Pero es un problema que existe. Hay gente que tiene problemas para ganar peso. O sea, que no puede ganar peso y que quizá debería ganar un poco para estar dentro de la normalidad. Esto existe, ¿verdad, Cristian?
Sí, claro que existe. Y además voy a aprovechar para hablar de un tema que te va a sorprender un poco, ¿vale? Porque has dicho en esta frase un montón de cosas que tenemos que
matizar. Vale, pues venga.
Exacto, ¿vale? Venga. Es verdad que hay muchas personas que quieren subir peso, hay personas con composiciones corporales delgadas que su peso no está dentro de la normalidad, tal como lo has explicado. Uh-huh. Y quiero recordar una cuestión que es importante y tiene relación con esto, que es, nosotros vivimos un sistema normativo, ¿vale?
Yeah.
Es decir, en relación al peso, tenemos unos pesos normativos, es decir, hay un rango de peso que se considera dentro de lo normal, y fuera de este rango son pesos que no están dentro de la normalidad. Y tenemos las personas que tienen un bajo peso y su lucha es entrar en el canon, en el normal de subiendo peso, ¿vale? Es una lucha continua, es una lucha compleja, difícil y dura. Sufrimiento, ¿eh? Se sufre bastante en este proceso, ¿vale? Porque tenemos un sistema normativo, ¿vale? Ese sistema normativo, no voy a entrar aquí, genera muchas problemáticas importantes a nivel mundial. Tenéis que saber que estamos viviendo una crisis importante en este sentido, porque los sistemas que se han impuesto desde el punto de vista de salud de la normativización ha generado muchos problemas con la historia, ¿no? Solo tiene un fin, es normativizar
claro,
su peso.
Claro.
Pero ¿normativizar su peso para qué? Porque si este peso... delgado, una persona delgada, alta, estirada, con poca masa muscular, con poca grasa corporal, ¿qué problema tiene? El problema que no tiene un problema de salud, no hay un problema sanitario, no hay un problema que anorexia, no tiene un trastorno conducta alimentaria, simplemente que su fisiología, su genética es así.
Claro, entiendo lo que decías tú de que, a ver, no hay un peso exacto, tiene que ser 72, no, es una ventana, es un margen, ¿no? Y también exacto, después debemos de aplicar cómo es la persona, ¿no? ¿Qué constitución tiene? Porque no vale solo con una fórmula de la edad, el sexo y ya está.
Pero cuando normativizamos, sí.
Claro.
Cuando tú normativizas, ese rango es por altura y peso.
Vale.
Entonces, claro, me parece muy bien lo que acabas de decir, tenemos que tener la contextura, no sé qué, pero no, a la hora de la verdad, sanitariamente, cuando se normativiza, se dice, no, es que el rango es normal aquí porque se hace el IMC, que es el índice de masa corporal, y entonces, ¿qué pasa? Que la persona, con que no encaja aquí por su altura y su peso, pues busca de todas maneras, es una cuestión social, porque esta persona no tiene ninguna problemática de salud, no tiene... La única problemática que tiene, ¿sabes cuál es? Que el día a día todo el mundo le dice que delgado que estás. Una problemática de... no. Y luego, bueno, hay un problemática...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Igual que se dice, hostia, te sobran unos kilillos, hay gente que se le dice, estarías perfecto con 5 kilos más.
O luego también hay mucha presión en el sentido de que suerte tienes, ¿eh? Que puedes sí, comer también. De todo.
Yo lo siento, esto lo he dicho. Yo esto lo he dicho.
Lo hemos dicho, Ricardo. Y no es con ánimo de señalar a nadie, pero es... Eso, entonces, claro, bueno, la persona no está sintiendo que es una suerte, es una lucha para subir peso.
Claro, claro. O sea que...
¿Me entiendes? Entonces, eso genera una problemática importante. Pero esto todo radica en la normativización
claro.
de los cuerpos. No hay un libro... que se llama Cosos de Totamena, que yo recomiendo mucho tener en casa para los niños, para los niños sobre todo, donde, que es un libro de una escritora catalana que es muy bonito, que habla de los diferentes tipos de cuerpos, ¿no?
Muy bien.
Y hay cuerpos que son delgados, que no están en el peso normativizado, pero no pasa nada, ¿no?
Bueno,
entonces,
bueno. De todas maneras, entrando al tema de que una persona tenga que ganar peso y no puede, como no debe de hacerlo, como no debe de hacerlo, es hincharse a bollería, ¿no? O sea, no. O sea, está claro que no. Claro, ¿cómo se gana peso si tú no ganas? ¿Comiendo más?
Claro, en cada caso es, lo que normalmente convive esta persona es que es una persona que no suele ser muy comedora, ¿vale?
Claro.
A veces suele comer pocas veces al día, 2-3 veces, las raciones a veces no son muy grandes, normalmente convive con ello. O hay personas que a lo mejor comen 2 veces al día, pero las raciones que comen son bastante grandes, pero al final la ingesta de energía no es muy alta al día, durante el día. Entonces lo que nosotros hacemos en nutrición es asegurar ese aporte de energía durante el día. Solemos incrementar el número de comidas al día, poner unas raciones específicas, variar, equilibrar, normalizar, compatibilizar con la familia, pero con un alimento un poco más energético. La bollería, etcétera, todos los alimentos que son de consumo ocasional se mantienen en el consumo ocasional.
Claro.
Y todos los alimentos de consumo frecuente se mantienen en el consumo frecuente. Aquí lo que hay que asegurar es la ingesta energética total. Si cuando normalizas esa ingesta energética, regulas durante el día, no hay aumento de peso, es que tu cuerpo te está diciendo que no es tu normalidad. Tu normalidad no es un peso más alto. También pasa en una persona con un cuerpo más grande.
Claro.
Hay veces que intenta mucho perder peso, pero no puede, porque su normalidad no es una composición corporal delgada, ¿no? Hay que recordar que hay cuerpos atléticos, cuerpos delgados y cuerpos de tallas grandes, y la salud no tiene por qué verse afectada.
Claro.
Puede ser que sí, pero la salud se ve afectada tanto en cuerpos delgados como en cuerpos grandes. Entonces, claro, una vez organizas nutricionalmente tal, puede ser que aumente peso, porque a lo mejor nutricionalmente pues no estaba ordenado, no comía lo suficiente, entonces lo organizamos y recuperamos el peso, pero si no recupera peso, pues es que ir contra la naturaleza es una batalla muy dura, ¿me entiendes? Hay alimentos que nosotros incorporamos, seguro, pues raciones grandes de hidrato de carbono, mantequilla, cacahuete, ¿no? Fruta, miel, vamos a utilizar alimentos densos calóricamente, ¿no? Vamos a decirlo. Pero una vez organizamos y normativizamos y organizamos un poco la nutrición y conectamos con lo que la persona, digamos, con lo que la intuición, lo que le gusta, ¿no? La intuición de la persona, organizas, subió de peso como consecuencia de esa organización. Bien, que no subió de peso, pero a ver, ¿dónde está el problema que haya una persona que sea delgada, ¿no?
Claro.
Pues en ningún sitio. ¿Dónde está la problemática? La problemática de la normativización del peso, ¿no?
Sí, sí. Doncs escolteu, si esteu dins d'aquestes problemàtiques, per entendre's, que de vegades també les persones ens creem més problemes dels que hi ha, però bueno, hi ha casos i casos, jo sempre recomano el mateix, visita un nutricionista que estudiarà el teu cas personalitzat i allí sí que et dirà què pots o què has de fer de manera personalitzada, que al final, com que cada persona i cada cosa és un món, és la millor manera. Escolta, que vols anar a veure el Cristian, carrer Alcalde de Porqueres número 74, dissabte de nutrició, i ells estudiaran el teu cas personalitzat, et preguntaran, escolta, què fas tu el dia a dia, quina és la teva activitat, en fi, et preguntaran mil coses i a partir d'allí, doncs veurem de manera personalitzada què hem de fer o què no hem de fer. Bueno, mira, hem vist avui...
¿Tengo un minuto?
Sí, sí.
Vale, Ricard, te quiero comentar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero este fin de semana, el domingo, yo participo en una competición en aguas abiertas en mar.
Sí.
Nadamos desde Calafat hasta Cambrils, que son 23 kilómetros, y nadamos pues por equipos, estaremos pues toda la mañana nadando y tal. Y esta carrera la hacemos, la organiza una asociación que lucha contra el ELA, y todos los fondos que recaudemos van a favor de la enfermedad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en mi Instagram he colgado alguna información acerca del evento. Es un evento que se realiza aquí en Tarragona y es un evento muy bonito porque nadamos muchos metros a favor del ELA, ¿no? Digamos. Y entonces, si alguien quiere participar y si alguien quiere ayudarnos y colaborar, pues allí está toda la información y que se meta y lo vea y tal. O sea,
sí,
que
sí, sí.
Nosotros nadaremos un montón de metros, pero pero pues ahí.
Bueno, a ti ya te va, ¿eh? Esto de la natación en aguas abiertas.
Sí.
Pero que se tiene que ir preparado, ¿eh? Que esto es duro, ¿eh?
Claro, pero bueno, pues también el apoyo está en otro sentido,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto que sí. Muy bien, pues magnífico apunte. Ho deixem aquí ja. La setmana vinent ja us avanço que parlarem d'un ingredient típicament lleidatà. I aquí ho deixo. Cristian Didier, cuídate, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres hi tornem demà, ara, les escapades de Cope.